Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Comencem aquesta tertúlia que més tard farem amb Anna Gómez, Josep Martí, Jaume Barberà, Alejandro López Fonta, però abans volem saludar l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Covillas. Senyor Alonso Covillas, bon dia.
Bon dia.
No sé per on començar aquesta entrevista, si preguntar-li per Carles Puigdemont i la situació a Alemanya o pel seu nou client, que és Josep Lluís Alay, que des d'ahir li porta la defensa perquè va ser formalment detingut, eh?
Sí, no. A veure, pot començar on vulgui, una cosa es portarà a l'altra, perquè tot és el mateix despropòsit. Comencem per Alay...
Sí, potser que és el més novedós.
Alay, que el tinc més fresc ara tot, no? El professor Alay, com és sabut, és una de les persones que acompanyava el president Puigdemont al viatge a Finlàndia. I jo vull explicar, pels que no sàpiguen, que el professor Alay és una persona amb tres doctorats, que es diu ràpid, tres doctorats, que parla sis idiomes perfectament. És un dels màxims experts europeus en matèria de relacions internacionals, especialment és un especialista ja a nivell mundial pel que fa referència a història d'Àsia i de relacions internacionals asiàtiques. I és una persona de confiança del president Puigdemont que l'acompanyava aquest viatge a Finlàndia. Quan el president Puigdemont estava ja anant cap a Bèlgica a posar-se a disposició, quan coneix l'existència de l'euroordre cursada per la justícia espanyola, com ja sabem perfectament, doncs és detingut a Alemanya, i ara decideixen investigar a les persones que l'acompanyaven. Persones que l'acompanyaven, dos Mossos, el doctor Alay, un amic del president, que no han comès cap delicte, absolutament cap delicte, perquè aquestes persones acompanyaven el president Puigdemont, en el cas del meu client, el doctor Alay, per la seva condició d'expert en relacions internacionals, doncs li feia una mica com d'assistent o d'ambaixador, l'ajudaven allà a Finlàndia, i ja estaven, a més, tornant a posar-se, ja ho havia manifestat públicament, cap a les autoritats belgues per sotmetre's a l'euroordre. Per tant, no hi ha cap mena d'il·licitud. Dit això, el doctor Alay, òbviament, no és cap persona perillosa, i van fer novament un desplegament amb xou per detenir-lo. El van detenir al pàrquing de la illa, ell havia anat a dinar, i quan va anar al pàrquing de la illa, davant de gent, doncs tot un desplegament de policia. Quan ja l'havien retirat el mòbil, ell va veure com li treien un localitzador del cotxe, és a dir, que cosa que està prohibida, d'altra banda, i vol dir que havien fet tot aquest desplegament per seguir-lo i per poder-lo detenir, quan era molt fàcil, no podrien haver tingut abans, això, digues, és vostè tan amable d'acompanyar-se sí. Sense necessitat de que
fer-ho. Per tant, la detenció va ser en aquest centre comercial, a la illa,
en públic. A l'aparcament de la illa,
A l'aparcament. Sí. I això del localitzador, el cotxe de Light tenia un localitzador.
Ell em va explicar, lògicament jo no hi era, que ell va veure com després li traien un localitzador del cotxe. Són uns aparellets molt, molt petits, avui en dia són molt sofisticats i per tant molt fàcils de posar. Li podríem haver posat a casa seva a Sant Cugat o... no sé.
Vostè diu que no ha comès cap delicte.
Cap delicte.
La detenció aleshores per què és?
Bueno, perquè...
De què se l'acusa?
Formalment no ens ho han dit, perquè des d'una directiva de 2015, quan es deté amb algú... la directiva és anterior. Des de la transposició 2015 a Espanya d'una directiva europea, quan algú se'l deté, se li ha de manifestar per escrit, se li ha d'informar per escrit dels fets que se li imputen. Els fets que se li imputen és acompanyar el president, el president no ho posa en ells, acompanyar el, no sé si posa el pròfug, no recordo els termes, ho tinc per aquí, acompanyar a Puigdemont en su viaje, no sé què, cuando estaba huyendo, alguna cosa això que és desproporcionada, que no s'ajusta a la realitat. Del cert és que quan vam arribar a la policia, on he de dir també que el tracte va ser exquisit, a la Verneda, quan vam arribar allà ja vaig dir que no declararia perquè consideràvem que els fets no eren constitutius de delicte, i llavors van estar fent unes diligències, no sé si van fer alguna consulta o alguna cosa, i van decidir que el deixaven en llibertat.
Ara el professor Alai ha de passar a disposició judicial algun d'aquests dies?
M'imagino, o... tampoc ens ho han dit, eh? Tampoc ens ho han dit, però el que sí ens va dir l'actuant és que ho feia per ordre de la... No sé, no vaig entendre i no m'ho va saber, perquè li vaig després demanar l'explicació exacta, si ho feia per ordre de l'Audiència Nacional o per ordre de la Fiscalia, no vaig saber-ho, i per tant imaginem que sí, que serà citat per alguna... per l'Audiència Nacional, seria lògic.
Què és el pitjor en termes de condemna que li podria caure al professor Alai si hi ha aquest delicte d'encobriment?
Delicte d'encobriment està castigat fins a un màxim de 3 anys de presó. Per tant, la lògica, quan una persona que no té antecedents i que no hi ha elements que siguin circumstàncies agreujants, és que s'imposi el seu grau mig i, per tant, una pena inferior a 2 anys... Que
I ha dit en el pitjor dels casos, és a dir, si el Pere Mas, aquí present, assassina algú i jo l'encobreixo...
Anava a afegir-ho, però que entenc és que no hi ha absolutament cap base per acusar-lo de cap encobriment. Això crec que forma part d'una campanya de la por, d'intentar posar molt nerviós a tot l'entorn del president, i com deia, no té cap base, com demostra el fet que quan arribem allà i diem no pensem declarar perquè els fets no són constitutius de delicte, fan no sé quines consultes i decideixen ja deixar-lo en llibertat.
També per entendre'ns...
Los indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delictivo, identificado en el vehículo en cuyo interior viajaba Carles Puigdemont Casamayor, a quien le constaba una orden europea de detención y entrega en vigor, de fecha tal emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia Penal del Reino de España por un delito de rebelión con difusión Schengen. O sigui que identificado en el vehículo en cuyo interior viajaba. Aquests són els fets presumptament delictius. No hi ha però nada.
Clar, tan bon punt es va saber la detenció del professor Alai, van sorgir tota una mena de dubtes. Per exemple, per què detenen el professor Alai i els dos Mossos d'Esquadra i no a l'empresari Josep Maria Matamala, que també és qui l'ha acompanyat, i a més, durant més temps.
No ho sé, no ho sé. No tinc respostes per aquest tipus de preguntes.
L'altre dubte, si es deté el professor Alai, també estan en risc de ser detingudes altres persones que han estat en contacte amb Carles Puigdemont aquests darrers mesos?
Que, si la pregunta me la fa, o pels meus coneixements jurídics, que ja no sé per què serveixen, o perquè aplica el meu sentit comú, no tinc resposta per cap de les coses, perquè des de cap de les òptiques ho sé explicar. Ahir a les xarxes hi havia diverses coses gracioses, em va cridar l'atenció el d'una senyora que deia voy a esconder a... No, vaig amagar les meves filles i posava diverses fotos amb un parell de nenes amb la cara tapada, unes fotos amb el president Puigdemont, unes amb el conseller Romeva, unes amb el vicepresident Juncker, antigues, eh?
Sí, sí. Clar,
veure, sí, ara m'acusen aquí d'amistat con el separatismo, no sé quin és el delicte exacte que m'imputen. Hi havia diversos memes així que corrien per les xarxes ahir, perquè veritablement és tot un despropòsit, dic tant des del punt de vista jurídic, que és evident que ho és, com des del punt de vista del sentit comú. No cal ni tenir coneixements jurídics massa profuns per entendre ja, sense saber res de dret, per simple sentit comú, que tot això és un despropòsit.
Quan és una persona, Carles Puigdemont, que mai s'ha amagat d'on era.
Mai s'ha amagat, sempre s'ha sabut on era i sempre ha donat la cara. És una persona que no passa desapercebuda. La darrera vegada que vaig estar a Brussel·les, quan agafo el taxi, em pregunten, Barcelona, no sé, abans et deien Messi, Barça, ara et diuen Puigdemont, li vaig dir al taxista, sí, vaig a veure-li, va pensar que li prenia el pèl, naturalment, no? Clar. Però, que és a dir, que a Alemanya, ja no sé ni quin dia és, perquè són d'una intensitat que cada dia sembla que siguin 3 o 4.
La detenció va ser diumenge.
Quin dia és avui?
Avui és dimecres 20... Doncs, dijous 29
de març. El dimarts que estava a Hamburg, el dilluns vaig arribar a Hamburg, el dimarts tota la premsa, els principals diaris d'Alemanya obrien amb portades, amb editorials, parlant de Carles Puigdemont i de la situació catalana.
No sé si vostè porta la defensa dels dos Mossos d'Esquadra detinguts.
No, la porto.
Però en els seus coneixements jurídics, no sé si pel fet de ser funcionaris públics els hi pot caure algun agreujant.
No, però no, no, no. Primer, ells no han comès cap delicte tampoc. En tot cas, ells podrien respondre administrativament si ho haguessin faltat, però igual que vostè, si un dia que té que venir a treballar a la ràdio, en comptes de venir a treballar a la ràdio, se'n va fer una calçotada, és exactament el mateix, però si és el seu dia lliure i se'n va fer una calçotada i l'emissora li va dir a algú, vingui'm a buscar, truqui'm i que ja el defensarem, doncs exactament igual. Si aquests Mossos, amb dies lliures que tenen, doncs acompanyen el president o amb voluntariat fan el que volen, ningú els hi pot dir res.
Sobre les detencions, tant aquesta d'ahir de l'AI com la de diumenge Carles Puigdemont, encara tenim una sèrie de dubtes. Per exemple, en el cas d'ahir de l'AI, quin cos policial té, la policia o la Guàrdia Civil?
La Policia Nacional.
I ha dit un detall, és per saber-ho, que li van requisar el mòbil al professor Lai, això es pot fer?
Al moment amb el que el detenen, li treuen tots els efectes personals.
Això es pot fer?
Això ho van fer. Jo no estava davant i no puc jutjar les circumstàncies de la detenció. Són barreres difuses. La llei diu, des de 2015, també 2015 van haver-hi moltes reformes i moltes d'elles pedagògiques. Una d'elles va ser, per dir una cosa de sentit comú que ja es tenia que aplicar abans, que sempre que es produeixi una detenció s'ha de fer de la forma que menys perjudiqui també la dignitat del detingut. En el moment en què es tramitava això, tothom tenia al cap les imatges que hem vist moltes vegades amb detinguts emmanillats...
La famosa pena del telediari.
Sí, amb bosses de basura, amb els seus efectes personals i tal. Per tant, és lògic, en abstracte, que amb una persona que el detenen, és lògic, en abstracte, que la policia pugui requisar-li les coses perquè potser té una arma. És lògic que l'emmanillin, però i el reglament, la normativa, doncs deixa a la discreció del policia actuant si se l'emmanilla per davant o per darrere, però que és diferent que es tracti d'un delinqüent perillós que ve de cometre crims violents, que es tracti d'un delinqüent econòmic, que es tracti d'una persona que és absolutament inofensiva. Per tant, no sé, ara em venen al cap les imatges d'en Jordi Turull amb manilla per darrere quan el conduïen des de l'Audiència Nacional acompanyat de no sé quants guàrdies civils cap a la presó d'Estremera. Manillar-lo per darrere era una cosa absolutament desproporcionada. Però és que clar, estem parlant d'un estat espanyol que ja li acaba d'obrir expedient administratiu també amb un funcionari de presons d'Estremera que va fer un article com a escriptor que també és dient que sentia vergonya i pena de que estessin tots els consellers i tots els polítics catalans empresonats per uns delictes d'una violència que no han comès, quan ell pot constatar que són les persones més pacífiques del món.
Ara parlem de la situació del president Puigdemont a Alemanya, però deixi'm continuar parlant de la seva detenció, perquè els mitjans han publicat abastament que aquesta detenció va ser gràcies a una operació conjunta del CNI amb la policia espanyola, que van marcar el cotxe de Puigdemont amb una balisa per tenir-lo localitzat en tot moment. Jo no sé si estrictament, com a manera de detenir, això és legal.
Bé, no coneixem encara tots els detalls de la detenció, s'estan investigant, i a més la justícia alemanya és molt rigorosa i per tant no desvetllaré res que estigui dins del sumari de que s'està tramitant a Neumünster. Però pel que sembla, els dispositius geolocalitzadors, la policia alemanya no té cap intervenció. Ho dic amb tota la prudència i precaució perquè encara no està constatat, però sembla que això és obra exclusivament dels serveis secrets espanyols. De fet, Dinamarca, hi ha molt mal estar a Dinamarca i cursarà una queixa formal per constància de que els serveis secrets espanyols han actuat a Dinamarca sense demanar-los, sense ni tan sols comunicar-los.
I això podria convertir en il·legal la detenció? I...
Sí, és a dir, tots els... Hi ha moltes irregularitats, Des de la detenció s'ha produït un fòrum shopping, constava que el president Puigdemont...
Esperi. Què és un fòrum shopping?
Ara l'explico. Sí, ja anava, ja he vist la cara i ja anava explicant-ho
seguidament. No. Crec saber de què es tracta, que és a veure
shopping
qui...
Shopping vol dir comprar, anar de compres...
Amb qui tens millors relacions diplomàtiques.
I fòrum és jurisdicció. També, ui, això també requereix una explicació. Sí, sí. Fòrum shopping vol dir triar jo quin és la jurisdicció, el país, el tribunal que crec que em resulta més convenient. Això està prohibit ja precisament a l'estat alemany va haver-hi un conflicte principis de curs entre l'estat alemany i l'estat espanyol per un tema de fòrum shopping. Però, és a dir, que quan constava que el president Puigdemont s'estava anant a posar-se a disposició de la justícia belga, i a més hi ha constància, més que la paraula del president Puigdemont, com tindrem coneixement en pocs dies, no? Anar a buscar quina és la jurisdicció teòricament més convenient, doncs és caure en aquest fòrum shopping. Però a més es fa amb l'òptica que deia vostè, que és la que creuen del govern de Madrid i és la que ens estan explicant els mitjans de comunicació espanyols. Es creuen que és una qüestió diplomàtica, eh? Com que nosaltres som amics de la Merkel, els jutges de la Merkel faran el que digui la Merkel. I això es basa en una concepció hispana. Els jutges alemans faran el que creguin que han de fer conforme a l'ordenament jurídic alemany, governi la Merkel o governi qui governi, eh? Perquè la separació de poders allà és rigorosa i estricta.
I en virtut d'aquesta separació de poders que vostè detecta com a nítida entre govern i justícia, per tant, estrictament en el camp judicial, com pinta el cas Puigdemont i la seva extradició?
Jo crec
tenim
que bastant
referent,
bé.
Eh?
Sí. Tenim un únic referent.
Un únic indici, volia dir. El primer informe que fa aquest jutge de primera instància.
La jutgessa de New Munster. New Munster és una localitat molt petita. Eh? I llavors la jutgessa, que és una jutgessa molt jove, li arriba això, dius que jo no soc competent, i jo el poso amb coneixement del competent. Si no hagués estat la Setmana Santa pel mig, doncs això s'hauria ventilat ja aquests dies, no? Al estar la Setmana Santa pel mig, doncs això dona uns dies més, i llavors procedeix a la detenció per evitar el risc de fuga, diu, és una persona que està de pas aquí, que consta que està de pas, que no està arrelada, i per tant el mantinc jo amb custòdia, atenció, presó, diguem el que vulgui, perquè la terminologia alemana tampoc quadra amb la espanyola, fins que el tribunal competent decideixi. Eh? Però fins al punt de que la pròpia jutgessa li demana disculpes al president Puigdemont. Ho sento, ja ho sé que segurament és desproporcionat, però no em queda més remei que posar-lo sota custòdia fins que el tribunal competent pugui decidir.
Això van així, la jutgessa li demana perdó al president Puigdemont. Disculpes,
he dit que era supercorrecta.
Està molt greu.
Sí, li mostra la polos ais, eh? I deia, llavors hi ha molts elements, amb tota la prudència, perquè les ordres europees de detenció parteixen d'una directiva, d'una normativa comuna europea, després cada estat desenvolupa amb el seu ordenament intern el procediment i alguns aspectes que la directiva deixa a marge, però parteixen del principi comú de que hi ha una confiança mútua entre estats de la Unió Europea, que són estats de dret, que són democràcies, on en principi es pressuposa que seguiran totes les garanties de l'estat de dret. Llavors s'ha de procedir amb un examen tècnic de la doble incriminació, que tampoc s'ha explicat prou bé què significa, i posteriorment s'ha de procedir també amb un examen negatiu, és a dir, existeixen garanties de que si aquest senyor és lliurat tindrà un judici just en l'estat del que el lliurem. Llavors, sobre el paper, és evident que l'estat espanyol té una legislació no garantista, molt garantista, de les més garantistes de la Unió Europea. El problema és que aquestes garanties no sempre es compleixen, i en aquest cas concret, cosa que ja vam treballar per posar de manifest a la justícia belga, i per tant ja ho tenim mig fet i ara ho hem d'actualitzar. En aquest cas concret hi ha indicis molt grans, molt sòlids, per pensar que no es respectaran. Des de, vull recordar, la primera querella que se li interposa, que ens notifiquen un dia festiu, citant-se per l'endemà a les 9 del matí, sense temps ni de llegir les 116 pàgines, i la multitud de documents i links acompanyats, fins a el fet de que no ens han deixat personar-nos fins ara, cosa que per mi invalida de nulitat tot el procediment. Les últimes resolucions, acordant no mantenim presons, que tenen més consideracions estrictament més consideracions polítiques que estrictament jurídiques. El propi fet de la detenció al fòrum shopping. Totes les declaracions que van fent
I aquí, si em permet, hi ha l'última notícia que tenim sobre l'actuació del jutge Pablo Llarena, que és, en aquesta euroordre o en aquesta petició d'extradició, marcar la casella de corrupció.
Això és un altre disbarat. Això ja ho va cometre la jutgessa Lamela, que un dels delictes que s'imputen dos delictes actualment: rebel·lió i malversació. A tota Europa existeix un delicte de malversació que és corrupció, que és la malversació única que existia a Espanya fins a 2015. 2015 va ser un any de grans canvis. Els juristes vam parar bojos 2015 perquè ens van canviar multitud de lleis. La malversació, fins a 2015, l'única conducta típica de malversació era: jo administro un patrimoni públic, agafo els calés del patrimoni i me'ls fico a la butxaca o favoreixo amb un amic, amb un familiar, el que sigui.
La corrupció clàssica de tota la vida.
Això és corrupció. Des de 2015, a Espanya hi ha una nova modalitat, i aquí diu que ja es va fer pensant en el procés català, no, això no ho puc afirmar, hi ha una nova modalitat de malversació que no existeix a la majoria de països europeus, una nova modalitat que significa jo... equiparen la malversació amb la modalitat d'administració desleal. Administració desleal a les empreses, i si jo, que sóc administrador d'una empresa, administro els diners de forma deslleial amb l'empresa, també perquè em favoreixo i tal, això és delicte, seria molt equiparable, fixem-se, a l'apropiació indeguda. Però, clar, quan això ho passem al terreny públic, què vol dir administració desleial? Ho estic fent d'amagades al meu Consell d'Administració, al meu Parlament? No. Ho estic fent amb un interès contrari al que em diu el meu parlament. Serà legal o il·legal? Serà destinar-ho a la... a programar la independència, serà legal o il·legal, però no tot el que és il·legal és delictiu. El que estem dient és si és desleial perquè ho faig jo ocultat al meu Consell d'Administració, que en aquest cas hauria de ser el meu Parlament o el meu govern, si sóc el president del govern o el govern, no puc ser amagades del meu govern, i és evident que amagades del meu Parlament tampoc. Però a banda d'això, és que ens ho està dient el senyor Rajoy, ens ho està dient el senyor Montoro, no s'ha destinat ni un sol euro. És a dir, són suposicions que imaginen que això pot costar tant, que no sé què, però no consta ni un sol euro públic.
Però aquesta creueta que marca Llarena de corrupció, per entendre'ns, sí que és...
El desacredita, sí, desacredita
la... Però també pot ser important perquè ara imaginis que a Alemanya diu: no veig delicte de rebel·lió, però sí que veig delicte de malversació. Aquí té el senyor Puigdemont. Això pot passar?
Pot passar tot, eh? Pot passar que Alemanya...
Però aleshores l'haurien de jutjar aquí només per malversació.
Anem a pams, que són moltes preguntes. Primera cosa, eh? Pot... el fiscal d'Alemanya ja se'n va adonar que allò no era corrupció. Com es va adonar al seu moment la fiscalia belga? Clar, en principi els arriba un ordre de corrupció, però no és un cas que passi desapercebut, no és un cas que despatxin com algú, i és que aquell han agafat tràfic de drogues i tal, que ja, és a dir, que aquí que se'l miraran amb lupa, no? I això ja veu en cada corrupció de cap de les maneres, primera cosa. Segona cosa, què pot passar? Pot passar de tot, eh? Dic, jo mantinc elevades esperances, i crec que fonamentades, de que l'extradició sigui completament denegada, i completament denegada, eh? Però pot passar, efectivament, que la extradició sigui denegada o que sigui parcialment otorgada, que és a dir, només per la malversació, i llavors regeix el principi d'especialitat. L'estat receptor, l'estat requirent, Espanya, no podria jutjar el president Puigdemont més que pel delicte que l'ha autoritzat, eh? Jo te l'entrego només per malversació. Llavors només el poden jutjar per malversació.
Aquesta extradició que vostè veu denegada és...
No, veig denegable. No,
ah, denegable. Val.
Dic,
havia entès que la veu denegada, i li anava a preguntar si era una informació, una impressió o un desig.
Un desig per descomptat, i una impressió, però una impressió molt sòlida, eh? No és només les ganes de... És a dir, hi ha elements molt sòlids per pensar que aquesta extradició pot ser denegada, però dit això, ho dic amb la prudència, i que, al final els tribunals alemanys es dediquen a fer una anàlisi merament formal, és a dir, bueno, això m'ho sol·licita l'estat espanyol, em consta això, no sé què, doncs m'envio i ja que jutgin ells, doncs llavors poden enviar. Si entren com hi entraran, i llavors analitzen tant els fets, i és evident que no hi ha rebel·lió ni alta traïció que seria el seu codi, perquè això requereix una violència, però una violència de veritat, no això que violenta o violentamente o de forma violenta, i llavors no hi ha violència, però va haver-hi un dia un que es va pujar amb un cotxe, i per tant vostè que es va pujar l'acuso d'un delicte de rebel·lió que exigeix violència, tot això és... Estem ara passant les canutes per traduir-ho a l'alemany, perquè és molt difícil entendre-ho en castellà, traduir-ho a l'alemany és francament difícil. Si entren una mica, veuran que tant pel tema de la doble incriminació com pel tema de les garanties hi ha motius molt fonamentats per denegar completament aquesta extradició.
Per aquestes dificultats de les circumstàncies alemanyes, no només de llenguatge, sinó de la seva pròpia sistema judicial, hi ha un advocat que treballant sobre el terreny, que és un advocat alemany.
Clar. Sí, clar. Tot això el que ens comporta són... És a dir, no, el que pensi que Alemanya és un fur, una jurisdicció més dolenta de cara al president Puigdemont que Bèlgica no té prou informació. Alemanya és un país molt garantista. El que sí que és cert és que això ens comporta moltes dificultats logístiques. Logístiques amb el cost econòmic que comporten. El president Puigdemont, doncs, a Bèlgica té casa, hi ha uns advocats belgues que ja estan treballant i no els hi ve de nou, ja s'ho coneixen molt bé. Uh-huh. Tenim traduïts multituds de documents al flamenc. Clar, pensa que només amb traducció ara parem bojos, perquè hem de traduir tot, ho hem de traduir al flamenc, que ja tenim bona part, però hi ha molta cosa nova, hem de traduir-ho a l'anglès per la consellera Ponsatí, i hem de traduir-ho també a l'alemany pel president Puigdemont, i potser ho hem d'acabar traduint al francès, tot i que de moment sembla que no. Llavors, què estem fent? Estem coordinant a tots els advocats, per això jo, algú es va sorprendre de que no estés a Neumünster quan declarava el president Puigdemont, no feia res, perquè el primer moment el decidissis adoptar mesures cautelars o no, això depèn només del dret alemany, i del dret alemany, òbviament no són el cas especialista, i per tant ja havíem contactat amb l'advocat alemany que el va assistir, i quan jo marxo d'aquí vaig a Brussel·les, perquè a Brussel·les és on, primer passo per Waterloo i després vaig a Brussel·les, que allà és on tenim la reunió amb tots els advocats, tenim la reunió amb els advocats belgues, que són en aquests moments a nivells europeus el que portaran la coordinació, perquè són més veterans, ho coneixen i tenen més documentació, però també estem en contacte amb l'advocat escocès, i estem en contacte amb els advocats alemanys. Llavors em desplaço seguidament cap a Hamburg, i ara hem començat amb els cap a Hamburg i Neumünster, i ara hem començat amb els advocats alemanys posar-los amb antecedents de tots, a facilitar-li tota la documentació. Ells han d'al·legar conforme a dret alemany la doble incriminació, aquestes la poden ells, òbviament, jutjar sobre el seu codi penal, però nosaltres els hem de facilitar totes les vulneracions produïdes conforme al dret processal espanyol.
Aquest advocat alemany, el Wolfgang Schomburg, és veritat, tal com diu la premsa alemanya, que s'ha posat en contacte amb el govern Merkel perquè aclareixi que per motius polítics no hi ha extradicions?
Ha fet declaracions en aquest sentit. No em consta a mi si s'ha posat o no, però clar, no dono la base.
Parlant
constantment amb ell perquè, clar, a més arriben aquí, llavors detenen el professor Alai, etcètera.
Ho deia perquè com que deia
És un advocat veterà, és reconegut com molta gent diu que el millor sempre és difícil dir-ho, com un dels millors, sens dubte, especialistes europeus en matèria d'extradició, és professor universitari, és una persona que ha tingut activitat política i que, per tant, doncs, entén molt bé la dimensió política de l'assumpte, i crec que estem en molt bones mans.
Sí, li deia això perquè, com que acaba de dir que la separació de poders és molt nítida entre el poder executiu i el poder judicial, imagino que trucar al govern Merkel, tampoc
A mi no em consta que ho hagi fet. Sí que he vist avui, ho he sentit, que havia fet declaracions en aquest sentit, no? Però les declaracions en aquest sentit, clar, l'opinió pública alemana està molt a sobre d'aquest tema, sí. L'opinió pública alemana, els tres principals diaris alemanys, gens simpatitzants amb cap causa independentista, estan escandalitzats amb la regressió de drets humans que està patint l'estat espanyol.
També a moda didàctica, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, Espanya, presó preventiva. Carles Puigdemont, Alemanya, presó a l'espera d'aquesta ordre d'extradició. Clara Ponsatí, després de passar per la comissaria i la justícia, en llibertat sota fiança i sense passaport. Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig, a Bèlgica, en llibertat. I Anna Gabriel, a Suïssa, un país que diu que no fa extradicions si considera que el delicte pel qual se'l reclama és de caire polític. Aquesta disparitat de situacions, a què es deu? Perquè, amb excepció de Suïssa...
No, l'excepció no és Suïssa, l'excepció és Espanya. L'excepció és Espanya. Suïssa ja ha dit directament, Suïssa no forma part de la Unió Europea, per tant, el procediment ha pogut anar més accelerat i directament han decidit, això veiem que és polític i per tant no procedeix. No? Els altres països han de seguir un procediment regulat a la seva pròpia legislació, però partint d'una directiva europea o que imposa una sèrie de paràmetres i ho estan jutjant. I de moment el que han dit és que no adopten mesures cautelars. Ahir s'explicava molt gràficament quan l'estat espanyol té un problema, tindràs segur un problema de credibilitat, perquè quan fas quatre paelles a l'hora és molt fàcil que se't cremi alguna o més d'una.
molt gràfic, això.
Sí, 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 és evident. És a dir, veurem què és el que passa, veurem què és el que acaba, veurem si s'acaben cremant totes quatre paelles o no. Insisteixo, a mi m'agrada ser prudent, però és evident que de moment Suïssa sembla que la paella suïssa ja s'ha cremat. Sembla, perquè de moment ho han dit respecte a l'Anna Gabriel i no consta que s'hagi dit encara respecte a la Marta Rovira, si és cert que la Marta Rovira està allà.
Sí, perquè parlant de paelles, a Finlàndia, clar...
Finlàndia mengen poca de paella.
No, sí. Però clar, tornant a l'inici de la conversa aquesta detenció de Carles Puigdemont, l'euroordre també afectava Finlàndia?
Sí, sí.
Perquè aleshores la pregunta més tècnica és si Carles Puigdemont anava amb cotxe d'Helsinki cap a Brussel·les quan ja havia l'euroordre, per què no es va posar a disposició de les autoritats de Finlàndia en el moment que va tenir coneixement?
Aquí es va produir una confusió de la que soc segurament una mica culpable, o del tot, no sé. M'estava entrevistant el dissabte al matí, hi havia ple al Parlament, i jo estava amb un col·lega seu de Catalunya Ràdio, que és el Ricard Ostrell, i m'estava entrevistant. I mentre el Ricard Ostrell m'estava entrevistant, m'ensenya a l'ordinador la notícia de Finlàndia rep l'euroordre i no sé què. I llavors jo dic que el president Puigdemont es posarà, perquè jo el conec, el president Puigdemont, i no defugirà mai. El president Puigdemont afrontarà de cara, i dic, es posarà a disposició, i ho dic, a més, amb antena, no?, amb el convenciment. Jo el que no sabia és que ja no estava a Finlàndia quan estava dient això, perquè jo em pensava que sortia l'endemà. Clar, jo el que no estic tampoc és el corrent dels viatges, els desplaçaments, això no n'estic al cas, no? Jo em pensava que encara estava a Finlàndia i ja no hi era a Finlàndia.
De la situació jurídica amb Carles Puigdemont, m'imagino que en parla dia sí, dia també. De la seva situació política en parla? Ho dic perquè acaba de parlar a TV3 el Pere Aragonès, en nom d'Esquerra Republicana, on ha dit concretament que, si és possible, la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat encara es manté.
L'1 de març ell va dir que es retirava. No? Per tant, si hi ha algun canvi...
Amb aquell provisionalment que hi va afegir.
Amb aquell provisionalment. Per tant, si hi ha algun canvi, qui primer ho haurà de dir, qui primer ho haurà de proposar, és ell. I sobretot en la situació actual de detenció que es troba, en què hem de prioritzar la seva defensa.
Doncs, com que li hem de prioritzar la seva defensa, i vostè és qui li porta, Puigdemont vol tornar a ser candidat, li consta?
Jo sóc advocat, i jo el que faig és defensar a persones que els imputen delictes gravíssims, que al meu entendre, i el de molts, però el meu, que sóc advocat, no s'han comès. Amb els intríngols polítics molt complicats, no hi entenc. Tinc la meva opinió com a ciutadà, però no té ni sentit que l'expressi, ni vull fer-ho tampoc, perquè jo m'he de centrar en l'aspecte exclusivament jurídic. La cosa jurídica que sí té incidència en això, però que no afecta la defensa del que hagi de passar a Alemanya en aquests moments, és que Nacions Unides ha dit, primer, respecte a en Jordi Sánchez, i segon, respecte a en Puigdemont, que s'estan vulnerant els seus drets polítics. Això no és un acuse de recibo, com deia ahir la diputada senyora Arrimadas al Parlament de Catalunya. El Comitè de Drets Humans de Nacions Unides desestima la majoria, i n'admet a tràmit, la majoria de peticions que li arriben. Quan admet una petició a tràmit és perquè ja no és l'última decisió, llavors obre un procediment per donar al·legacions a l'Estat presumptament infractor i per acabar adoptant una resolució, però l'admissió a tràmit per part del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides significa ja que hi ha indicis molt potents de que s'ha produït una vulneració. En el cas del Jordi Sánchez, a més, inclús amb mesures cautelars. Mesures cautelars perquè el moment en què es produeix això, en Jordi Sánchez és formalment candidat a la presidència. El moment en què es presenta la queixa per Carles Puigdemont ja ha retirat la seva candidatura i per tant, no va acompanyada d'aquestes mesures cautelars. Vull dir que quan aquí l'Estat espanyol està fent també unes interpretacions jurídiques que van més enllà de lo racional. Vull recordar que el govern espanyol decideix impugnar preventivament la candidatura de Puigdemont per tornar a ser president de la Generalitat. El Consell d'Estat li diu no veiem base per fer-ho. Ells, malgrat això, ho fan. Han de pescar un divendres a la tarda amb trucades confirmades de la vicepresidenta del govern al president del Constitucional, trucant a magistrats que ja havien marxat a la sierra. Els han de reunir el dissabte. Estan, si fos una cosa tan senzilla, admeto a tràmit i la suspensió és directa perquè ho marca un article de la Constitució, no hi ha marge d'interpretació, era la sortida més còmoda pel Tribunal Constitucional. Si no fan això és perquè no veuen gens clar i estan tota la tarda donant voltes i voltes i voltes per dir no admetem a tràmit però adoptem mesures cautelars més gravoses, per cert, que el que ens demana l'Estat, mentre decidim si ho admetem a tràmit. Això és que no hi ha per on agafar-ho.
Senyor Jaume Alonso Cuevillas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí, i qualsevol novetat, ja sap, té les portes d'aquesta casa obertes.
Moltes gràcies, bon dia. Són les 9...